Doncs volgués fer una pregunta sobre els vostres treballs. Bueno, mentrestant, jo voldria dir que aquest tema de les postals és un tema fascinant. Recordo a Laura García Lorca, que també va venir en aquest nostre projecte a parlar de les geografies postals, de la seva família. I bueno, hi ha altres elements per parlar, que podríem ara encetar un altre seminari. Però bueno, jo us vull agrair moltíssim. Sí que hi ha coses en comú de les vostres intervencions. Jo comparteixo amb l'Alícia la fascinació per les imatges de l'Àrtic i de l'Antàrtica de fa molts anys. O sigui que t'entenc perfectament, és un espai fascinant. I bueno, vosaltres d'altra banda heu elaborat els temes, no?, a partir de les vostres obres. Bueno, només us volia dir això, però com que portem moltes hores aquí, voldria donar la paraula a si hi ha algú que us vol preguntar alguna cosa.
Era una pregunta per l'Alícia, perquè bueno, explicant-lo del tema aquesta que expliques, que tens com una obsessió que tu estàs buscant i veus un quadre i de sobte doncs, esdevé aquesta obsessió. Em sento molt identificada amb tu perquè sol passar bastant comúment, cada 6 mesos em dona per fer alguna cosa i no surto d'allà i estic fins, bueno, fins que acabo. No? I bueno, també parlant, enllaçant amb el que deies tu, l'Oriol, de que una col·lecció o una obsessió, en aquest cas, mai acaba. I sempre acaba derivant, sempre deriva cap a un lloc o a un altre. Et volia preguntar sobre com consideres tu que l'obsessió, que el teu treball ha arribat a un punt final, o més o menys com consideres tu que és quina consideres tu que és la conquesta final del teu treball?
Sí, aquesta és la gran pregunta, la pregunta i el que fa que em diferenciï d'un col·leccionista que no acaba mai. No sé què és pitjor de les dues coses, però en el meu cas, normalment, jo el que vaig veient és que necessito acabar narrativament. És a dir, si jo mentre vaig fent escric una història, les històries el que tenen és que necessiten un desenllaç. I aquesta estructura, de tot plegat, m'ajuda a tancar. Ara bé, quan puc tancar? Doncs quan el problema de base s'ha resolt. És a dir, malauradament, fins que no vaig començar a tenir certa autonomia per tenir casa meva, per exemple, vaig estar obsessionada amb el tema de les cases, no? I en aquest cas, per exemple, amb el tema de l'Àrtic, també va anar remetent a mesura que jo vaig anar sentint que l'entorn esdevenia menys hostil i menys erm o més fèrtil, no? Llavors, el que ara això ha anat derivant cap a la idea de conquesta, no? Per fer-me a mi la pregunta, què és el que vull? Perquè òbviament no pretenc ser cap conqueridora de res i crec que en tot cas tots seríem conqueridors i conqueridores de les coses que nosaltres vulguem, però saber que les vols ja és, i per tant això és la pregunta que recorre tot això, no? Llavors, tanco narrativament perquè l'estructura del llibre m'ho demana, però també circumstàncies biogràfiques m'ajuden a tancar això. Per tant, és una obra que va molt, molt de la mà de les circumstàncies que un viu. Espero tancar això ja aviat, no m'ho dic.
No, en el meu cas... Sí? Aquest el vermell? Ara sí? Val. En el meu cas, la idea de que no s'acabi m'interessa molt, justament, i pràcticament també quasi respostes sense preguntes. Tot és un cúmul i tot s'acaba connectant, les col·leccions d'imatges amb el teatre, però aquesta idea de que les imatges no s'acaben, de fet les obres de teatre tampoc, com s'adapten en els llocs, fins i tot els llibres que estan publicats, per exemple, el 2010 vaig escriure un llibre que es deia Diccionario Museo del Éxito, i el dia després de que s'havia acabat, que s'havia publicat, vaig continuar escrivint i doncs algun dia sortirà el segon volum. Sí que hi ha alguns treballs que són més tancats, no? És que, però com a natura o com a forma de treball és, sí, no hi ha hi ha una continuïtat natural.
No hi ha ningú més? Sí.
Jo per aprofitar, i moltes gràcies per les dues intervencions, que a més han desplegat cap a un altre àmbit la problemàtica de l'arxiu que estava plantejada al matí, que totes eren fonamentalment abocades cap a l'exterior, cap al passat, cap a les condicions polítiques, cap a les condicions socials, i que d'alguna manera tots dos treballs, malgrat evidentment l'especificitat i la singularitat, tenen aquesta segurament punt de sintonia, que són dues aventures molt vinculades a la subjectivitat particular. En el cas de l'Alícia, de forma molt explícita, com ha estat prou reiterat, amb aquest component autobiogràfic, també, d'alguna manera, i des d'una altra perspectiva, en el cas de l'Oriol, per aquesta afició, quasi bé podríem dir-ne compulsiva i també literalment biogràfica, de les visites als mercats de les Puces, que això és d'alguna manera el material de partida de tots els treballs. A mi quasi bé, aprofitant una mica que ja és sessió de tancament, una mica igual una de les últimes pot ser consideracions, m'agradaria quasi bé intercalar-vos els papers o preguntar-vos per la dimensió a tu, Oriol, que ha sobrellat l'Alícia, i a tu, Alícia, per la que ha sobrellat l'Oriol. M'explico, per dir-ho de forma molt ràpida, perquè segurament heu obert la problemàtica de l'arxiu més enllà del que estava plantejat aquest matí. En el cas de tu, Oriol, que ho has reiterat, no és arxiu, és col·leccionisme, i per tant per aquesta voluntat compilatòria, entenc, més que classificatòria, podríem dir-ne, i en el cas de tu, Alícia, a través d'aquesta noció, jo crec que molt interessant, que és una de les dimensions de l'arxiu en moltes de les pràctiques artístiques, que és la de l'apropiació. No? Allà on més que el material de partida amb el que s'elaboren les pràctiques, com aquestes pràctiques passen a tenir un altre significat apropiat a partir de, d'alguna manera, la connexió amb aquelles problemàtiques que són les que directament a tu t'interessen. No? La qüestió seria més aviat, i és aquesta la pregunta, per si us ve de gust de contestar-la, és sobre el component d'apropiació en la teva col·lecció, Oriol, i a tu, Alícia, el component de col·lecció en les teves apropiacions, perquè en tots dos casos és cert que una mica també hi és, no? En el cas de l'Oriol és evident, no són, tot i que allò que deies al començament, són les imatges que em trien a mi, però no, sí, però un pic ha començat allò i ja sí que és alguna cosa, no? I acabem identificant una mica i preveient el que són les teves col·leccions, perquè hi ha una apropiació d'una, podríem dir-ne, iconografia neutra, com és la de l'Arc de Triomf, o d'una iconografia kitsch, com és la, però hi ha una apropiació. És sobre això que te'n volia preguntar, i a tu, Alícia, una mica també a l'inrevés, no? Sobre aquest element col·leccionista, potser és evident que està en el cas del teu projecte Anonument, però també sobretot en l'Àrtic, no? Aquesta voluntat de recerca de materials, de bibliografia, de llibres, de recerca d'imatges, de recerca de documents, de recerca de connexions, de connexions, de connexions, no? A través de totes les xarxes d'internet, perquè jo crec que, bueno, és un desplegament en tots dos casos molt singular i molt personal, que jo crec que és segurament una gran aportació del que heu presentat en aquest seminari.
Bueno, en el meu cas jo diria que és una qüestió de curiositat que arriba al punt ja de golafreria quan t'interessa molt un tema. O sigui, no sé, jo crec que és bastant habitual que avui en dia qualsevol persona que li interessi un tema vagi saltant d'una web a l'altra buscant informació sobre allò i arribi a un punt inesperat. No? Jo crec que aquests recorreguts en si mateixos són absolutament poètics, no? Són com el Flaner a la França baudelairiana, no? O al segle XIX i aquesta estètica de vagar pels carrers, però jo la traspasso al flanerisme digital. O sigui, jo sóc una flaner digital i faig aquests itineraris, i aquests itineraris per mi són absolutament poètics, perquè pots començar mirant, no sé, les imatges de Shackleton i acabant llegint que, no sé, qualsevol cosa que no té res a veure però que té una relació absolutament necessària des del punt de vista poètic, no? Per tant, jo crec que són itineraris, depèn de com es facin creatius i si tens aquesta noció de recorregut poètic, doncs vols agafar tots aquests punts, igual que els vols documentar i els vols guardar, no? Llavors, en aquest sentit, sí que hi ha entre l'arxiu per guardar tots aquests punts que un ha anat passant en aquest paisatge digital que d'alguna manera reflexa la teva inquietud. És a dir, jo crec, d'una manera potser una mica misticoide, que no, el que trobem no és casual, sinó que ho busquem. Per això parlo d'extrospeccionar, perquè és cap a fora, però tu ja vas dirigint aquella recerca, no? Per tant, no pots parlar d'una cosa que és cap a l'exterior i és absolutament casual, sinó que jo crec que hi ha certa... Bueno, aquí les teories surrealistes, no, del Breton, jo crec que ja serien prou eloqüents. És a dir, busquem alguna cosa i trobem coses que no són casuals d'alguna manera, no? I això genera recorreguts estèticament per mi interessants, ja només aquestes derives.
I en el meu cas l'apropiacionisme sí, és evident i voluntari, clar, com una col·lecció de postals, el meu gest és mínim, mostro les postals tal qual, sense fer cap mena d'intervenció, el mínim per exposar, per exhibir un display, i la postal ja és un objecte connotat, una certa domesticitat, amb un llenguatge, amb uns textos, tot i que jo el que m'interesso és a la imatge, però no, bé, sí, és un espai de text obert i voyeurístic, no? Però l'apropiacionisme és això, és amb aquests objectes és clar, però també amb altres treballs, amb l'escriptura o amb moments històrics, com podria ser el rellegir el 37, el moment de l'ex aequo i la història i la mise en abîm amb la lectura de l'espai, sempre té un caràcter apropiacionista, però amb una certa narrativa i també una distància. No sé si...
Hi ha alguna altra pregunta? Bueno, doncs fins aquí aquest seminari. Moltíssimes gràcies per la vostra presència. Abans de tancar aquest seminari voldria dir que el dia 12 de desembre, que també és divendres, tindrem a Carmen Castillo, que és una directora de cinema, potser la coneixeu, que utilitza el material d'arxiu, la biografia, en moments, podríem dir, molt difícils de la història del segle XX, viscuts en primera persona, i passarem a dues pel·lícules, La flaca Alejandra i Calle Santa Fe, i després la seva darrera pel·lícula, A la nit, El Truffaut, que es titula Nous sommes encore vivants. M'adelanto perquè encara no hem fet cap, encara diguéssim no ha estat posat en cap programa, però ja tenim la confirmació, de manera que espero també que ens pugueu acompanyar el dia 12. Gràcies a en Xavier Antic, per descomptat, que és l'ànima d'aquest seminari, i a en Paul, el Roger, i a la Lluïsa i a tots els que ens han ajudat per fer-ho possible. Moltíssimes gràcies.